Pau Torres, com es nota aquí, la picaresca espanyola, el que ha tirat més cap endavant. Pau Torres clarament dient-li, vinga, tireu tots cap endavant, tanquem-li l'espai i tanquem-li la distància a Declan Rice. Per ser la possessió, 71% de l'Arsenal a la segona part.
Escandalosa,
Sí, a veure, realment ho hem esmentat moltes vegades, no?, que hem parlat de l'Aston Villa aquí a RAC1. O sigui, és un equip que s'adapta a molts contextos diferents, com ara.
Sí, perquè intenta treure una contra cap a Diaby, res, talla Gabriel, passa el perill.
I realment, tot i que l'Aston Villa l'altre dia contra el Manchester City, doncs sí que va tenir moments on realment, doncs, amb pilota, doncs va ensenyar que és un equip que la sap jugar molt bé. El que és més normal és que l'Aston Villa, contra equips més grans que ell, per dir-ho així, o que tenen aquesta capacitat per tenir la pilota, doncs sigui un equip més d'esperar, més de defensar, i avui doncs està exercint clarament aquest paper a la segona part, sobretot també per la suma de factors, no? Al final estàs guanyant 1-0, tens un lideratge curt, pots aconseguir dues victòries a la mateixa setmana contra l'Arsenal i contra el City, però també, òbviament, hi ha un factor de cansament, no? Al final, l'esforç que s'ha fet en aquests dos partits.
A la Sèrie A ha acabat perdent el Milan amb un gol de Muriel, el 95, de l'Atalanta, Atalanta 3, Milan 2.
I, per cert, groga claríssima per McGinn, pel capità de l'Aston Villa, per l'autor del gol, per una entrada a Odegaard. Per tant, ja unes quantes grogues suma l'equip d'Unai Emery. 28 de la segona, jo crec que tindrem un afegit llarguet en aquesta segona part. Aston Villa 1, Arsenal 0. Està havent força interrupcions. Intenta treure la pilota des del darrere, apuntada llarga de Pau Torres per l'Aston Villa, buscant a Ramsey, lluita amb ell Saliba, perdó, era Watkins, se l'acaba emportant Lucas Digne, molt bé, emportant-se aquesta pilota dividida, aquest sí que és Ramsey, intenta superar Declan Rice, l'últim en tocar és el jugador de l'Arsenal, fora de banda per l'Aston Villa.
I ara que parlava el Xavi de l'Atalanta, portava 4 partits sense guanyar, però ha aconseguit la victòria davant un rival complicat, en un partit que podríem dir que és derbi, perquè els dos són de la Lombardia. I bé, l'Atalanta que a partir d'ara, dies tranquils, perquè l'Europa League ja és primera de grup, o sigui que tindrà el tràmit, em sembla que contra el Rakov, contra l'equip polonès, el proper dijous, i a centrar-se en una altra jornada de la Sèrie A. A veure si poden anar pujant, que l'Atalanta doncs ens va agradar molt en el seu dia quan jugava a la Champions, però ara porta un parell de temporades sense poder classificar-se.
La tabarra que ens va donar Sergi Hernández amb l'Atalanta durant...
però ben merescuda. Ben
veuràs que tornarem a tenir hype amb l'Atalanta, ja veuràs. Ja veuràs que...
I no sé si ha jugat de Ketteler, cedit amb opció de compra del... del com?
El príncipe de
Mekeler.
Ha jugat, titular.
Ha jugat, no? No, sí. Ha marcat?
No, dos gols de Lookman i el que deia el Xavi de Luis Muriel.
Un jugador molt interessant que el Milan, bé, el primer any doncs no va tenir pràcticament oportunitats i que aquesta segona temporada de l'Atalanta doncs sembla que està recuperant el bon nivell que va mostrar el Bruges.
Em sorprèn que no hagin tingut més paciència amb ell, perquè van pagar...
32.
Van pagar molts diners, sí. O sigui, pel Milan pagar 32 milions en aquest moment de la història són molts diners i realment, doncs, després d'una temporada només ha anat a parar a l'Atalanta, on sí que té segurament més espai per ser important.
Com d'aquesta recuperació de Ramsey per l'Aston Villa, per dur la pilota aquí de mala manera a l'Arsenal a la posició d'extrem, Lucas Digne, extrem esquerre, pilota per Ramsey de nou, torna a combinar amb Lucas Digne, l'ex del Barça, cap a Ramsey... pressionat per Declan Rice, posa la cama i força un córner, molt bé. Jo crec que no podia treure res millor Jacob Ramsey d'aquesta jugada. Tindrà córner l'Aston Villa, 30 de la segona part, Villa 1, Arsenal 0. Emery guanyant la partida Arteta, com va fer dimecres amb Guardiola contra el City.
Sí, davant Guardiola era la primera victòria de tota la seva carrera contra el tècnic de Santpedor en 14 partits. Per fi ho va aconseguir amb l'Aston Villa davant el City i veurem si pot... aconseguir el 15è triomf consecutiu a casa.
A veure aquest córner que llançarà Douglas Luiz. Ja tenim, com sempre, aquesta munió de 10 jugadors a l'interior de l'àrea petita. Res, a un metre de la línia de gol, el porter David Raya, que gairebé no se'l veu, penjarà la pilota. Douglas Luiz molt tancat amb el cap, rebutja Gabriel. Aquesta ha estat a punt de ser gol, La pilota de nou cap a l'extrema esquerra per Gabriel, per Douglas Luiz, que evita el fora de banda, posa el peu, Gabriel Jesús recupera l'Arsenal, pot sortir la contra? No, perquè es creua molt bé Lucas Digne, el xut des de fora l'àrea, res, cap problema, a l'esquerra de la porteria era Cash, finalment, qui ha xutat des de la distància, sense problemes per l'Arsenal, servei de porteria.
Molt bé, Cash, amb l'anticipació, i després, escolta, el xut, potser no tenia moltes opcions, però mira, acabes jugada, tornes a col·locar, i això és important per l'Aston Villa, tenint en compte el context de partit, i que ja... des de fa minuts, no? L'aposta clara és intentar que passin les menys coses possibles i veure si cau en una pilota aturada o en alguna contra, doncs, una oportunitat per fer el 2-0 i sentenciar.
I ho està aconseguint, els últims minuts, vaja, l'Arsenal li està costant més arribar. Ara Zinchenko, per parlar, intenta crear jugada per la banda esquerra, toca en curt per Rice, perd la pilota Rice, es creua bé Cash, a més l'àrbitre li treu groga, aquesta per ser Premier una mica gratuïta, Gillette li treu a Rice.
L'autor del gol contra el Luton, que va servir per aconseguir la victòria.
Doncs és punta del genoll, sí, ben treta. En directe no m'havia semblat tan clara. Groga clara per Rice per aquesta entrada sobre Cash.
Amb el gol de cap que va fer a l'últim segon, ja amb el temps complet. Mira, entrarà Àlex Moreno, l'ex del Betis. Entenc que entrarà per Lucas Digne.
Sí, exacte. Ja suposo també perquè vagi agafant una mica de rodatge pensant en aquest partit que es perdrà per sanció Lucas Digne, que avui ha vist una groga que, com es deia abans a la tele, acarrea suspensió. Entre l'ex del Betis, Àlex Moreno, per jugar aquests 13 minuts més l'afegit. Aston Villa 1, Arsenal 0.
Que va marcar ja l'Europa League contra el Legia de Varsovia.
Sí, correcte.
I que ve d'una lesió llarga i que ara amb la sanció de Lucas Digne doncs, recuperarà la titularitat.
Ha fet ja tots els canvis.
Sí, ara sí.
Emery, algun cop li ha passat de gastar tots els canvis massa d'hora i que algun jugador se li lesioni als últims minuts. I venint del que es ve, que vagin compte l'estat.
Tu creus que ha arriscat massa, eh?
Per mi sí. Per mi... A veure, clar, al final ha hagut de fer els canvis més d'hora, precisament per venir del partit que ve, però evidentment 12 minuts més descompte, sense canvis, ostres, té cert risc, eh?
Jugant a l'Aston Villa a la posició d'extrem, de fet hi ha un munt de jugadors lluitant per la pilota a veure qui se la queda. Aquesta l'ha tocat al final a Watkins, serà servei de porteria per l'Arsenal, jugarà David Raya. Mala cara d'Arteta, pensatiu, no ho veu clar, Miquel Arteta, des de la llotja de Vilaparc.
No ho veu clar, però bé, l'Arsenal és un equip que, a veure, avui al davant té un equipàs, no? Però és un equip que està especialitzat,
sobretot
de les últimes dues temporades, en remuntar resultats adversos. No?
O sigui que... Sí, en any natural, o sigui, aquest 2023, hi ha hagut 7 partits que l'Arsenal ha tret a partir del minut 90, és a dir, marcant a partir del minut 90. L'altre dia en va ser un d'ells. Compte, però, aquesta recuperació ara de l'Aston Villa, Douglas Luiz, projecta per la banda dreta, que és la passada de Douglas Luiz, és bona d'allà Zinchenko, intenta sortir a l'Arsenal, l'ucraïnès, perdó, és Trossard, que juga per Odegaard, molt bé, trencant, Gabriel Jesús té més a la dreta, saca, però providencial, Àlex Moreno, la seva primera intervenció de l'ex del Betis per endarrerir la pilota cap al Dibu Martínez, molt concentrat Àlex Moreno en aquesta acció defensiva.
Oi, és el que requereix el partit, Àlex Moreno, doncs amb un molt bon retorn per evitar que l'Arsenal pogués generar perill en una acció on realment havien trencat molt bé l'Aston Villa, no? I semblava que hi havia uns espais prou clars per atacar pel carril central, que no és fàcil i no és habitual contra cap equip que tingui un cert nivell, però realment molt, molt bo el replegament d'Àlex Moreno.
Ara intenta jugar cap a Watkins, abans de salivar, recupera la pilota per l'Arsenal, el central francès que combina amb Saka, falta d'Àlex Moreno sobre Bukayo Saka, que n'ha rebut unes quantes, dormirà calentet avui l'extrem dret de l'Arsenal.
Segurament els jugadors del Vila han llegit l'estadística, no?, que és el jugador que més ocasions ha creat a la Premier i tenien clar que l'havien d'aturar. I mira, entrarà
en Ketia, no?
Sí, davant de centre, veurem... Bé, jo suposo que traurà un defensa o un migcampista, perquè no està el partit per fer canvis d'home per home a l'Arsenal.
Sí, Havertz fa estona que no la toca. Ara és quan marcarà, però no sé, potser aquí veig més tubet. Compte la passada que intentava Trossard per Gabriel Jesús, ha tallat la defensa, ara per l'altra banda, per la dreta, ho intenta l'Arsenal, l'àrbitre xiula una falta favorable a l'Aston Villa, no?
Sembla que sí.
No, és que no tinc clar què ha xiulat, eh?
Ell tampoc. Que demana calma, sí, primer hi ha un canvi.
Sí, el canvi de Gabriel Jesús,
doncs és home per home. Sí, al final sí. Doncs marxa el jugador brasiler i bé, suposo que Arteta considera que al final doncs, també en aquests moments de partit no cal desmuntar molt l'equip per darrere, no?
Sí.
O sigui, que realment amb els jugadors que té, amb Odegaard, amb Havertz, amb Trossard, doncs, serà capaç de fer arribar la pilota a posicions de rematada, i que en aquest cas doncs, Nketiah substituint Gabriel Jesús ho pot trobar també.
De fet, han marcat els mateixos gols en totes les competicions, 5, però si ens fixem en Premier, Gabriel Jesús ha marcat un gol per 5 d'Nketiah, per tant, aquí, ara que necessites un gol, doncs potser et dona les mateixes garanties. Són, òbviament, molt diferents. Ara l'Arbitre Xile, una falta per empenta de McGinn sobre Zinchenko, que buscava una pilota a l'extrem dret de l'Aston Villa, recupera la pilota a l'Arsenal, nou més l'afegit, Saliba cap a Odegaard, baixa a buscar la pilota al noruec, deixa per White, Saliba, la demana al cercle central Zinchenko, encara Saliba jugant per Nketiah, la primera que toca, vas a terra, falta clara. Falta de...
Dendoncker.
Bon armari, Dendoncker.
Sí, la veritat és que sí. Un jugador que estava al Wolverhampton i que quan ha jugat de migcampista és un jugador que també té certa arribada i que té molt bon xut, molt potent aquest futbolista, que va sortir molt jove de la cantera de l'Anderlecht. Jo crec que deu ser d'una generació més o menys similar a la de Tielemans, de fet. Uh-huh. Tielemans va sortir molt jove. Tielemans, jo crec que el seu debut a Lliga Belga i fins i tot a Champions, jo crec que va ser amb 16 anys, però Dendoncker també va sortir molt, molt precoç.
A les 9 juga el PSG a França contra el Nantes amb Arnau Tenas titular. Amb l'expulsió de Donnarumma l'altre dia va jugar gairebé tot el partit, avui titular perquè Donnarumma està sancionat, amb Carlos Soler també a l'11 inicial de Luis Enrique avui.
I
amb
Zaire Meri està ja...
I Zaire Meri no és a l'11,
perquè vaig llegir que podria recuperar-lo. En principi havia d'estar un parell de mesos lesionat i el pot recuperar per aquesta setmana a la Champions. Potser no ha entrat encara.
Ara mirarem a la banqueta. Sí. A l'11 no hi és segur, amb Lee Kang-in, amb Mbappé, Barcola, com a jugadors avui més avançats en el Paris Saint-Germain.
I fixa't l'estadística que ens posen ara, Més possessió de l'Arsenal, però més rematades, sí, de l'Aston Villa durant aquesta segona part, 4-3. O sigui que això indica que l'Aston Villa durant aquesta segona part, tenint menys pilota, doncs ha aconseguit que l'Arsenal no li faci molt de mal. Hi ha hagut certa sensació o molta sensació de que l'Arsenal, no, si encadenava dues bones passades, doncs podia fer-li ocasions clares al rival, però l'Aston Villa jo crec que en els últims 20-30 metres del camp doncs ha estat molt segur i no li han generat gaire, realment.
No, t'he estabilitzat el partit ara mateix, ja des de fa minuts, l'equip d'Unai Emery. Però falten els minuts finals de l'Arsenal, aquells minuts en què, com dèiem, és un equip molt perillós, el conjunt de Mikel Arteta, que ataca mitjançant Zinchenko. Zinchenko obre l'esquerra per Trossard, la pilota dividida, la guanya Cash, més intens, demana falta Trossard, l'àrbitre diu que no, McGinn passant amb l'exterior del peu cap a Diaby, no hi arribarà de cap de les maneres, tot l'avantatge per David Raya, que surt fora de l'àrea per deixar la pilota cap a Gabriel.
No hi arribava ni amb moto, aquesta no. Diaby. Però...
Usain Bolt.
No. I mira que Diaby és ràpid, però bé, també li havien barrat el pas, perquè jo crec que havia arribat a la cobertura Gabriel, precisament, que no li deixava marxar cap a la banda. I ara tira la pilota fora.
Sí, perquè Trossard, de la trompada que ha rebut de Caix, ha quedat estès al terra, es queixa del turmell dret.
Sí, perquè... El Madrid, perdona, anava a veure la Lliga Femenina a 3 pel final, Real Madrid 1, Sevilla 1.
Toca la pilota, però després amb la punta del peu sí que impacta amb Trossard, que podrà continuar, però tot i que va bastant coix de moment.
Prop del gol, Villarreal, a l'estadi de la Ceràmica, Joan.
Sí, el 38 de la segona, la veritat és que mereix, marcar almenys un parell de golets. Ha tingut ocasions claríssimes, Gerard Moreno també va anar molt bé, Àlex Ramiro, el porter de la Reial Societat, però de moment negats de cara a porteria, 7 més l'afegit perquè acabi el partit, ball de la Reial a la primera part, partit bastant més igualat i fins i tot superior al Villarreal a la segona, es manté aquest 0-3 de la Reial al camp del Villarreal.
Anirem afegit, dius, llarguet, Molló?
Sí, perquè hi ha hagut força vegades que han quedat jugadors a terra, hi ha hagut un moment, alguna trifulca, els canvis... Sí, 6-7, jo crec que no ens els treu ningú, Passada llarga per Trossard a l'extrema esquerra, massa llarga, serà fora de banda en zona defensiva per l'Aston Villa, 4 i mig més l'afegit, Aston Villa 1, Arsenal 0. De moment, deixant la porteria 0 contra City i Arsenal... L'equip d'Unai Emery.
Sí, és
té molt mèrit,
Sí, realment realment increïble el que està fent l'Aston Villa durant aquesta setmana. Veurem si ho pot tancar, no? Serà difícil perquè aquests últims minuts no seran fàcils contra un equip que realment et fa molt de mal, no? I que a partir del 90, com dèiem abans, ha aconseguit molts punts, tant la temporada passada com aquesta, i realment costarà lligar-ho, però bé, l'Aston Villa està firmant contra el City més brillant, avui més a competir, més a resistir, no? contra l'Arsenal.
Ara pressionant la sortida de pilota de l'Arsenal a l'Aston Villa, però se'n surt bé el conjunt d'Arteta. Zinchenko buscant una passada per Trossard, no pot evitar el fora de banda. A més, tornem a tenir un jugador de l'Arsenal estès al terra. És Nketiah, no?
Sí, s'ha endut un cop a la cara, pel que sembla. En una
acció
sense pilota.
És obvi que no estan perdent temps els jugadors de l'Arsenal, perquè estan perdent 1-0, no tindria cap sentit. Per tant, aquí, tot això ho haurà d'afegir el senyor Gilet.
Sí, sí. I ens enfoquen a Diego Carlos. Sembla que pot haver sigut ell el que ha colpejat Nketiah.
A veure. Ui, compte que el VAR no intervingui, que per més VAR de la Premier que sigui, aquí... És amb el braç, no és amb el colze, no?
Sí.
Amb l'avantbraç.
Sí.
Pues que se'l treu de sobre de mala manera.
Sí, sí, és una acció una mica innecessària de Diego Carlos, que és un jugador que té moltes...
Mira, li treu groga, l'àrbitre. L'ha caçat.
Un jugador que té moltes virtuts, Diego Carlos, però que de vegades, comet errades d'aquest tipus, no? Errades innecessàries. De fet, Diego Carlos era un jugador que tenia molt de hype i, de fet, l'Aston Villa va pagar molts diners per ell, però... Fins i tot en moments on li havia anat bé als seus equips, com recordo ara aquella final a 8 de l'Europa League del 2020, a la pandèmia, on el Sevilla va sortir campió a l'Europa League. No sé si dir que va sortir campió tot i Diego Carlos, però home, és que anava a penal per partit. O sigui, és un jugador que té grans condicions físiques, que realment té moltes virtuts, però que també de vegades posa una mica en perill a l'equip amb certes accions.
A veure, que ara intentava jugar per la banda dreta l'Arsenal, recupera l'Aston Villa, perquè no pot sortir la contra. Zinchenko cap a White, la passada en profunditat per Saka no és bona, recupera l'Aston Villa, Douglas Luiz la protegeix, perseguit per Ben White, el propi córner, Douglas Luiz enrere per el rebuig de Pau Torres, directament fora de banda, i tornarà l'Arsenal, que ara sí tanca camp propi l'Aston Villa al 43 de la segona. Dos més l'afegit.
I diguem que l'estructura defensiva de 6-4 no ha sigut amb la que ha estat defensant l'Aston Villa durant tots aquests últims 30-40 minuts, però sí que és un 4-4-2 bastant clar, amb Bailey acompanyant Watkins a dalt, amb McKinn a una banda. Bé, coses que ja coneixem, no?, i que ja havíem vist de l'Arsenal, de fet, de l'Aston Villa. De fet, Diaby o estava sent el titular fins aquesta setmana. Bailey ha fet un gran partit contra el City i avui ha sigut titular, però vaja, el titular i el que jugava habitualment era Moussa Diaby.
Passada que va bucar i Osaka a la banda dreta, se la queda Saka, toca en curt per Declan Rice. Avança Rice, deixa la pilota per Odegaard, la centrada cap al segon pal, la rematada, un rebot, que més, gol, 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 gol de l'Arsenal, tot i que l'àrbitre xiula falta. O abans, ha xiulat alguna cosa el senyor Gilet, que hauran de mirar des del bar, ha anul·lat el gol, compta Pau Torres i Havertz, que se les tenen. La centrada molt bona d'Odegaard des de la dreta.
Pau, busca tots.
Sí, sí, Pau està fora de si. I després d'un primer intent de rematada de Havertz, ja un parell de rebots, acaba enviant la pilota al fons de la porteria l'ex del Chelsea, Kai Havertz, i haurem de veure aquí... Ui... Aquí, mans de Havertz. Abans no la toca Caixa amb la mà?
Sí, sí, jo
és una jugada en què passa de tot,
És una jugada on hi ha tocs amb les mans dels dos jugadors.
Segur, i després de Havertz.
Mare meva, quin embolic.
Per mi, el primer de Caix és aquí, no? Molt, sí. molt a prop de l'espatlla, vull dir que no em sembla que sigui una acció de penal, vaja.
Sí, i és una posició del braç bastant natural.
I després, que primer la toca Havertz amb la mà i després Caix amb la mà.
I després li torna a tocar la mà,
sí,
saps?
Sí.
Li toca dues vegades a la mateixa situació.
Sí, sí, a Havertz li toca aquí el braç i després a la mà.
Sí, per tant, s'anul·larà el gol.
Sí, jo entenc que sí.
Perquè no hi haurà penal. A mi tampoc m'ho sembla el braç de Caix penal.
Mare de Déu, senyor. De tota manera,
quin embolic, eh?
Quina, sí, sí, quins embolics està tenint l'Arsenal amb el Bar aquesta temporada, eh? Recordem que l'última derrota de l'Arsenal abans de la bona ratxa en la que està actualment, que són 4 victòries seguides, va ser amb aquella jugada on va passar de tot contra el Newcastle, on hi va haver... O sigui, es van revisar fins a 4 situacions dins de la mateixa jugada.
Veritat.
Sí, l'afegit havia de ser llarg, sí, una sí, miqueta
sí,
més.
Sí, no? Sí, perquè som al 91 i encara...
S'aproparem a les dues xifres, eh?
No sí, ens sí. L'han ensenyat. S'ho està mirant molt al Bar, però és que a mi... Aquí és que no hi ha discussió, no?
Sí, aquí hi ha un toc amb la mà clar de Havers, que és molt poc abans de rematar.
I després li toca la mà.
Sí, aquí li torna a tocar, és que no sé, jo...
5 minuts, només havia afegit.
Corai. Bé, seran 7, com a mínim, perquè no s'ha jugat res dels últims dos.
Aquí ha acabat.
Està trigant molt el Bar, eh? A sí. Mi em comença a tenir una mica inquiet aquesta deliberació del Bar tan llarga. A veure què li diuen.
Que l'únic és que li diguin que la primera de Caix fos, fos penal, però no, no.
Mans, es manté. Sí, sí, Gilet es posa la mà a l'orella, diu ok, Mr. Ledger, el senyor del Bar. Mira, Unai Emery fent una mica de xolo, demanant amb menys entusiasme segurament que el xolo
a
Vila Park, que animin, que els seus jugadors els necessiten, que han de resistir 5 minuts més a partir d'ara, perquè és que no s'ha jugat res de l'afegit.
Això s'ha de saber fer.
Ui, i compta el Dibu, el Dibu té una bretxa
sí,
a la cara.
És veritat. Té sang a la cara, el Dibu.
Sí, doncs... i així no pot jugar.
No.
I sense porter no es pot jugar.
No, doncs l'hauran d'atendre, l'hauran de tapar sí. La ferida...
Sí que arribarem que... a les dues xifres, Xavi.
No, segur. O sigui, és que no, vull dir, sense porter no es pot jugar. O sigui, que l'han d'atendre, li han de tapar la ferida i després es podrà tornar a jugar.
Aquí, potser... Ah, mira, aquí amb la bota.
Amb la
bota Caix, el seu company...
Ostres, sí, des del terra. Sí.
Jo crec que li fa aquest tall amb el tac, eh?
Sí.
Ostres, quin mal, tu, només de pensar-hi, eh?
Molt a prop de l'ull, a més, eh?
Sí, sort que és de resquitllada, però déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Uf.
Trigat a sagnar o és que no ens hem adonat amb tota... perquè porta molt aquesta estona aturat el partit.
Sí,
no, jo crec que estàvem tan centrats amb el penal que no...
Però ell també, no? Perquè, clar...
Sí. És possible, sí.
Aprofita... 2 minuts està aturat el partit
sí,
i la sang al Dibu no li hem vist fins ara.
Aprofita per fer canvi l'Arsenal entre Nelson i ha marxat...
Zinchenko,
eh?
Sí. Nelson és un extrem, o sigui que al final és diferent a Zinchenko, i bé, és un moment on ja l'Arsenal, doncs,
va a
cremar les claus, bàsicament, sí. Entra Rhys Nelson i veurem si pot ser un jugador decisiu. Bé, jo crec recordar que Nelson, en algun d'aquests partits que havia guanyat l'Arsenal durant l'últim any,
sí.
Amb gols al descompte, ell n'havia fet algun,
sí.
No? Jo recordo un partit a l'Emirates, no recordo contra quin rival, però ell va fer el gol de la victòria, segur.
Compte, que ja s'ha posat la pilota en joc, ha atès molt ràpid el Dibu Martínez, i rebutja una pilota Pau Torres, toca amb el cap a Gabriel. L'Arsenal, que buscarà enviar la pilota el més ràpid possible a l'àrea de l'Aston Villa, compta, però que la pilota arribarà a McKinn amb una pilotada de l'Aston Villa. Entra a l'àrea McKinn, entra el capità, xutarà amb l'esquerra, però ha tapat Gabriel. És esquerrà, tancat i no ha pogut xutar amb la dreta, però recupera Ramsey la centrada. Hi ha un rebot, pilota per dent, Donker xuta, rebutja Saliba, la pilota li cau a Odegaard, intenta treure la contra l'Arsenal. Havers, que ha marcat el gol que ha anul·lat l'àrbitre correctament per unes mans prèvies fa uns instants.
El gol de Nelson va ser contra el Bournemouth, jornada 26 de la passada Premier, perdia 0-2 l'Arsenal al minut 62 i va guanyar 3-2. El gol de Nelson va ser al minut 97.
Mira. No sabem fins quan anem ara aquí, si el 97, no. El 98, el 99...
Jo et diria el 99.
És com el futbol d'antes, això ens agrada, clar que no sí. Saps quan s'acaba el partit.
D'antes, eh?
Declan Rice, progressa Rice sobre l'esquerra, intentarà fer la centrada Nelson, l'home que acaba d'entrar... Situat a l'extrema esquerra, endarrereix cap a Gabriel, la centrada de Gabriel al punt de penal, toca amb el cap Pau Torres, amb aquestes centrades no farà mal, perquè Diego Carlos i Pau Torres són bons centrals defensant aquest tipus d'accions. Rebutja Diaby, pilota per l'Arsenal, que vaja, farà un atac i gol de manual en aquests últims, jo diria que 4 minuts que queden, veurem si encertem.
I torna a la línia de 6 a l'Aston Villa, eh? Sí. Ara sí que la cosa no dona per més.
Sí,
eh?
o de 7 ja.
El tercer, Leipzig, Poulsen, per sentenciar el partit, Dortmund 1, Leipzig 3.
Havers intenta marxar dels seus rivals, però és que en té 3 a sobre, demana penal, diu que res de res, Trossard també, envoltat per dos jugadors de l'Aston Villa, recupera la pilota McGinn, que té uns pulmons d'or, el capità de l'Aston Villa, l'escocès, que no es cansa mai i treu un fora de banda favorable a l'Aston Villa.
Jo crec que McKinn, ho he de mirar, però no sé si contra el City va jugar també els 90 minuts, eh? O sigui que fotre's els 180 minuts ell sol.
Dormirà pla, sí, sí. Que diuen. Final a la Ceràmica.
Victòria de la Reial Societat, 0-3, amb gols de Miquel Merino, Zubimendi i Kubo a la primera part. La segona ho ha intentat el Villarreal. Primera derrota del Villarreal de Marcelino García Toral.
29 punts a la Reial, a 2 de l'Atlético, 5è, l'equip d'Alguacil. El Villarreal, 13è, amb 16 punts. En zona de ningú, ara mateix l'equip de Marcelino.
Intentava una passada Ramsey en profunditat per Watkins, massa llarga, servei de porteria per l'Arsenal.
I confirmem que sí, els dos partits sencers, el bo de John McKinn.
Però li és igual. Sí, sí. És Braveheart, l'escocès.
Pilota llarga cap
a Havers. L'avantatge pel Dibu Martínez. Compte que topen. Home, el Dibu aquí que busca una mica de salseta amb Havers per guanyar temps. S'ho mira Gilet ben a prop, ben
quina
atent.
Quina manera de guanyar-te una groga, el
sí,
Dibu.
Sí.
No, perquè és la Premier i l'àrbitre diu, bueno, va, que passi.
Home, en aquestes situacions el Dibu està més còmode que ningú,
Sí. Aquí te l'has de perdre, Havers, clarament.
Sí.
Arribarem al 97. Fins quan arribarem? 2-3 minuts. Aquí se n'ha perdut ben bé mig més.
Bueno, jo crec que al 100 arribem, aquest pas.
Sí, no?
Em fa l'efecte que sí.
Mana calma. Unai Emery.
A calentet, al partit. Arteta, amb cara de pomes agres. El Villa Park, òbviament, vibrant amb el seu equip.
No
t'ho diràs,
és que aquesta gent porta temporades i temporades patint allà baix.
L'Aston Villa no es juga la Copa d'Europa des de l'any 83. O sigui, és que si es fiquen a la Champions aquest any seria molt gros.
Punta de llarga del Dibu, compte que aquest rebut pot afavorir Diaby. Se'l queda David Raya, el porter de l'Arsenal, que jugarà, ho intenta fer ràpid amb la mà, per si, Odegaard. Ha baixat el Nurek per pujar la pilota i ara canviarà una puntada llarga, en efecte, buscant Nketiah, toca amb el cap Pau Torres, salta Douglas Luiz, se l'acaba quedant Gabriel, vol combinar amb Rice, apareix Odegaard, Declan Rice, fa la centrada, la rematada d'Nketiah, fora! Per sobre el travesser. Jo crec que la posició era prou bona, la centrada era prou bona, però no ha colpejat bé amb el cap Nketiah. Servei de porteria per l'Aston Villa.
Ell tenia prou marge. El tema és que, bé, potser era fora de joc.
Era fora de joc. La podia baixar, creu, Jaume?
Sí.
Una mica alta, no, potser?
És possible, però al final també és veritat que quan tu tens i quan tens un partit com aquest on acumules ja tants minuts o no remates i, a més, doncs tu ja una mica remates el més ràpid que pots, no? Perquè igual poden arribar els defenses i treure-te-la, no? Però vaja, en què tia que ha colpejat amb el cap, ha enviat la pilota fora i Arteta que ja ha abandonat la seva posició.
Està fent de tribunero del Camp Nou, Arteta marxant al 98 amb l'Aston Villa 1, Arsenal 0. No,
creus que, no. Tu creus que ha creat algun xut a burro, Miquel Arteta, o no?
Pot ser. Falta favorable. No, final. Res, no hem arribat ni al 99. El senyor Gilet diu que n'hi ha hagut prou. El Villa Park, en 4 dies, l'Aston Villa d'Emery ha guanyat el City de Guardiola, ha guanyat l'Arsenal d'Arteta, i ara mateix està de ple la lluita per la Premier League. El gol de McGee del capital, minut 6, dona la victòria a l'Aston Villa. Aston Villa 1, Arsenal 0.
Ara t'escolto, Naveira, però té un córner al Dortmund per intentar empatar el partit. Ha marcat el segon el Dortmund Füllkrug i ara no, rebutja la defensa del Leipzig i s'hauria d'acabar aquí. Som superat el 95, no sé que afegeixi una mica pel gol de Füllkrug, precisament a l'afegit.
I el porter,
amb el porter rematant o intentant rematar, un altre refús de la defensa dels visitants. I ara sí que, si l'àrbitre no diu el contrari, jo crec que amb última consulta al VAR donarà el partit per finalitzat i el Leipzig superarà el Dortmund a la classificació, si això acaba així a la Bundesliga. He posat emoció fins al final, això sí, l'equip local, tot i jugar amb 10, recordem, des del 15 de la primera per l'expulsió de Hummels. I el Villa Park, que vaja, poden anar a comprar loteria, el gordo anglès el poden comprar ara quan surtin, perquè la setmana és de traca i mocador, Naveira,
Sí, guanyar-li segurament els dos millors equips de la Premier i dos dels millors equips del món actualment, doncs té molt de mèrit, no? L'Aston Villa, doncs, que ara es queda amb 35 punts, a només dos del Liverpool i a un de l'Arsenal a la classificació de la Premier, i realment, doncs, en una segona part on l'Aston Villa no ha tingut moltes oportunitats d'estirar-se, al final ha acabat xutant més vegades que l'Arsenal, no li han generat ocasions clares realment, i el que hem vist avui de l'equip d'Emery, doncs és una demostració del que ja havíem dit més vegades, no? Que és un equip que domina molts registres, que domina molts tipus de partits diferents, i avui, doncs, escolta, pel cansament, pel rival que tenia al davant, li ha tocat defensar durant molts minuts, i ho ha fet exitosament, ha aconseguit mantenir l'1-0 que havia aconseguit des de molt d'hora gràcies al gol de John McGinn, que ha completat els dos partits contra el City i contra l'Arsenal a més a gran nivell. I bé, doncs l'Aston Villa, pel títol no sé, però que és un candidat claríssim per la Champions, em sembla evident, no? O sigui, grandíssim començament de temporada, molt de mèrit d'Unai Emery i gran victòria en el dia d'avui.
Doncs victòria de l'Aston Villa, que se situa a un punt de l'Arsenal, a dos del Liverpool. És un bon resultat pel City, que demà té opcions, evidentment, de retallar diferències en aquesta zona alta de la Premier, l'equip de Pep Guardiola, i de trencar aquesta mala ratxa de 4 partits sense victòria. En sumaria 33 en cas de guanyar demà el camp del Luton, a 2 de l'Aston Villa, a 3 de l'Arsenal i a 4 del Liverpool al final d'aquesta 16a jornada a la Premier.
Estic veient ara, només obrir les xarxes, el gol de Muriel d'Esperó, El 94 d'Esperó, és un gol espectacular de l'ex del Sevilla, d'aquells que s'han de veure aquest cap de setmana.
De fet, el celebra d'aquella manera d'anar fent amb la mà cap amunt i cap avall, de buf, mare meva, el que acabo de fer per donar-li la victòria a l'últim minut al meu equip avui contra el Milan. Naveira, demà repetim.
Aquí estarem, amb un maquíssim Newcastle Tottenham, partidàs també.
Doncs aquí t'esperem. Pots arribar més just que avui, no cal que arribis mitja hora abans, com has fet avui a l'estudi de RAC1.
Mira, com arribi més just que avui, igual arriba al minut 30, o sigui, a veure si la xarxa d'abusos funciona una mica millor.
Vinga, Jaume.
Bona tarda.
Passa un minut de 8:45, a punt de començar Olot, la final de l'Europeu Femení d'Hockey Patins entre Espanya i Portugal. Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Ens actualitzem al Superesports, per on comencem?
Doncs fem un cop d'ull a les carreteres, perquè a aquesta hora hi ha retencions en alguns punts de la xarxa viària. A la C-17 hi ha 12 quilòmetres aturades entre Canovelles i Tagamanent, direcció Barcelona. A la C-16 hi ha 10 quilòmetres entre Cercs i Bagà, direcció Barcelona. I a la B-10 hi ha problemes també, 7 quilòmetres de cues entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. I pel que fa al conflicte entre Israel i Gaza, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha agraït fa uns minuts als Estats Units que no hagin donat suport a la treva proposada per les Nacions Unides. Ho ha dit en un vídeo que ha difós a les xarxes socials.
Agraeixo molt la posició correcta dels Estats Units al Consell de Seguretat. També la d'altres països que han entès que és impossible d'una banda donar suport a l'eliminació de Hamas i de l'altra demanar el cessament de la guerra que impedirà que s'elimini el grup islamista. Per tant, Israel continuarà aquesta guerra justa per eliminar Hamas, que és l'objectiu final.
Recordem que ahir els Estats Units va vetar la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que demanava un alto al foc immediat a Gaza. Tot plegat mentre l'exèrcit israelià continua bombardejant Gaza, sobretot al sud, on s'havien desplaçat 2 milions de persones fugint de les bombes del nord i on Israel creu que hi ha el líder de Hamas. Això ha fet que milers de persones s'hagin mogut encara més cap al sud, a la ciutat de Rafah, on es van acumulant en una situació extremadament precària. Fins ara, la guerra, recordem-ho, ha deixat més de 17.700 palestins morts.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 3 minuts de 8:45, una pausa i de seguida tornem a ser aquí.
RAC 1. Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. RAC 1. Tots som 1.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, a botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
RAC 1.
Soc Pep Pérez i aquest és el meu vers de Nadal. Els carrers són plens de llum i la gent plena de joia. A dintre de cada llar hi ha gresca i xerinola.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Passen 7 minuts a 2:15, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11, el tu diràs amb el Gerard Ballera, fins a la 1 de la matinada. Ja amb calma, analitzaran el que pot passar demà a l'estadi olímpic Lluís Companys en aquest Barça-Girona a les 9, des d'una hora abans a RAC1 amb el Pou Agut i companyia. Aquest és Xavi Hernández en un extracte del principal que ha dit el tècnic de Terrassa a la prèvia d'aquest partit que enfronta el segon amb el tercer classificat, el Girona segon contra el Barça, tercer classificat, separats ara per 4 punts a la classificació. Xavi Hernández avui a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí.
La preparació del partit contra el Girona.
Nosaltres hem plantejat el partit en diversos escenaris, no? Sabem que és un equip que pot anar enrere, que pot anar davant, té moltes coses, moltes variants, més que l'any passat, diria jo, i fins i tot més individualitats, la de Savinho, Sigankov, Ivan Martín en un bon moment, Dobic, són fitxatges de molt nivell i crec que han millorat molt respecte a l'any passat. No sé quin Girona ens trobarem, però nosaltres anirem a pel partit i anirem a per ells des del primer minut.
El Girona, candidat a tot.
Creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí. Lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes. Nos llevan 4 puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien. Me gusta cómo atacan, me gusta que no tienen miedo, que se quedan muchas veces con vigilancias mano a mano atrás, que son valientes. Son valientes y creo que el hecho de ser valientes les ha hecho estar ahí. Eso es lo que más me gusta.
La cláusula de la Pau a Pablo Torre.
Para mí me parece muy bien. Un jugador nuestro no nos puede ir en contra nunca. A mí me parece bien. Me parece lógico, además. Lo que le pasó al Atlético de Madrid el otro día, por ejemplo, ¿no? Con Joao Félix. ¿Cómo te sentirías tú? No, a mí me parece bien. Un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra. Yo lo veo fenomenal.
Eric García sí que podrá jugar.
Ho trobo il·lògic que un futbolista jugui contra tu quan és teu. Ho trobo il·lògic. És més, i de fet, segurament estarà extramotivat. per mostrar el seu nivell, no? Com va passar amb Joao Félix la setmana passada. Ja sabeu la meva opinió. I el de l'Eric va ser perquè no la vam poder posar a última hora. Va ser per això.
Aleix García i el seu desig de jugar al Barça.
És un futbolista que a mi personalmente me gusta, Aleix. Creo que está haciendo una temporada enorme. Ya ha ido a la selección, ha sido internacional. Bueno, futbolista de mucha capacidad técnica, cambios de orientación espectaculares. Creo que tiene mucho, mucho, mucho nivel. Futbolista de para aquí, para el Barcelona, sí. Dijo él que quería jugar en el Barcelona, pues hay que entenderle. Al final, ¿quién no querría jugar en un equipo grande como el Barça, ¿no? Es normal. Le valoro mucho, futbolista de mucho nivel.
La continuidad de Joao Félix, la primera temporada.
A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, claro, estoy encantado, ya dije, estoy muy contento. Él también, el club también con él, todas las partes lo tenemos claro, pero vamos a ver. Ahí hay una negociación que ya a mí no me incumbe, al final es Deco, el presidente, son los que tienen que negociar, ¿no? Pero es pronto todavía, pero sí, como entrenador sí me gustaría contar con Joao Félix.
Xavi Hernández, avui a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, i re, acabava Xavi, i al cap d'un quart d'hora, com aquell qui diu, ha comparegut Mitchell a Montilivi. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Xavi Puig.
Un Mitchell que no recupera cap dels lesionats i tampoc n'incorpora cap, no?, de lesionat a les baixes que tenia l'equip gironí.
No, perquè a més algunes baixes ja s'arrosseguen des de principi de temporada, la majoria, llevat de Jan Gil, que és del partit contra el València, i de Pablo Torre, que pels 300.000 euros que en demanava el Barça per aixecar la clàusula de la por i deixar-lo jugar, no serà demà la convocatòria. Pel que fa a la resta, tots els jugadors disponibles entraran a la llista, o si més no, avui no hi ha hagut cap ensurt, i els lesionats Borja, Artero, Joel Roca, Justin i Toni Villa, per dir-ho així, per desgràcia seva, són els clàssics que ja no van començar la temporada.
Què ha dit Mitchell? Després, amb més calma, evidentment, el tu diràs, escoltarem més documents, però escollim-ne dos, Miquel.
Doncs mira, el primer, si el Girona aconsegueix demà la victòria, seria la primera contra el Barça a primera divisió, perquè fins ara, com a molt, ha esgarrapat empats al Camp Nou, l'equip i el club entrarien en una nova dimensió que podria fer canviar els objectius europeus de moment d'aquesta temporada.
Uf, sí. Sí, ya dije que en aquel momento lucharíamos por Europa, creo que es el objetivo que tenemos, creo no, es el objetivo que tenemos ahora, porque con 38 puntos estaremos a un partido de conseguir casi la salvación matemática, y de ganar al Barça, pues entramos en otra dimensión, porque sería dejarle a 7 puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo. Esta plantilla podría dar un salto de calidad muy importante.
Guanyar el Barça seria una gran fita i seria una sorpresa?
Sí, total. Evidentment, en el meu cap està la possibilitat de guanyar, però pocs rivals aniran al camp del Barça a pensar que són favorits. Nosaltres som un equip molt, molt, molt humil. Si pensem que hem de jugar de tu a tu, en normalitat, estem equivocats. Hem de fer un partidàs perquè per molts moments l'equip ha de patir molt.
Aquest discurs optimista no, però dient que entrem en una dimensió desconeguda, el Girona, si demà és capaç de derrotar el Barça a Montjuïc, i alhora dient que seria una sorpresa, evidentment, que el seu equip guanyés demà a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys. Evidentment ho diu Mitchell, no ho dic jo, però ho donava per fet que sí, que sí. No ha tingut cap dubte a l'hora de respondre la pregunta del Miquel avui a Montilivi, que sí que seria una sorpresa que el seu equip guanyés demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Qui veus entrant per Jan Gil, Miquel, al mig del camp?
Jo sincerament crec que farà tres centrals i que per tant m'imagino a l'espera de consensuar-ho amb algun altre company, però un 5-4-1 amb tres centrals. Veurem si Arnau o Couto a la dreta i Miguel a l'esquerra, i a partir d'aquí m'imagino a la dreta Sigankov, a l'esquerra Savinho, el doble pivot Aleix Ivan Martín i a dalt Dovvik. Jo diria que haurien de ser aquests, però vaja, demà sortirem de dubtes. També crec que amb l'absència de Pablo Torre, segons quines combinacions, no senti Angel, no les pots fer. Per tant, no sé si, dir, seria molt agosarat dir que són faves comptades, però no em sembla en cap cas desmesurat plantejar-se un Girona així de sortida.
Sentim més calma el tu diràs, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i tres quarts de nou, un minut i comença un partidàs a Manresa, el Nou Congost, Baxi Manresa, Bàsquet Girona. És la 13a jornada de la Lliga ACB, el Manresa que hi arriba amb 6 victòries, 6 derrotes, de Zel Bàsquet Girona, 7 victòries i 5 derrotes. Amb el somni de la Copa, per què no, en les dues bandes, tant el cantó manresà com el cantó gironí. L'últim partit del Bàsquet Girona és la victòria a la pròrroga contra l'Andorra, l'últim del Baxi Manresa, una derrota a la pista de l'Unicaja. A casa, com a local, només ha perdut un partit el Baxi Manresa. Fora de casa, el Bàsquet Girona ha estat capaç de guanyar 3 dels 5 partits que hi ha jugat, fora de Fontejau. A Manresa, el Nou Congost, Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
Bon ambient, com gairebé sí. Sempre el Nou Congost, i encara més quan és un duel català i amb aquestes aspiracions, per què no, de Copa.
Hi havia una gentada amb la samarreta del Girona de tres parells de nassos, i això és meravellós de viure, perquè és un duel català, és un duel, com dius, amb opcions reals de tots dos equips de ser a la Copa, i ens deia gent del Girona que havien vingut una setantena de persones de Girona, jo fins i tot em podria comptar alguna més, entre la zona visitant i samarretes que veiem també a la zona d'aficionats locals del Bàsquet Girona, quan ara s'aixeca tot Fontejau. Avui viurem un partit molt xulo aquí a Manresa.
Sí, que Fontejau, i s'aixeca també el Nou Congost ara mateix.
Ai, perdó, el Nou Congost.
Són tres
partits a Fontejau, Puig. Sí, el Nou Congost. Mira com comencem, David.
Bàsquet Girona, novetats als rosters d'uns i dels altres, Dani?
Sense, diguem-ne, els jugadors habituals, sense els lesionats habituals per part de l'equip gironí, amb Juan i Marcos, aquesta baixa que ja fa setmanes que arrossega Salva Camps, per part manresana, Juan Pibaulet, Guillem Jou i, sobretot, el base Dani Pérez, que està enyorant, malgrat la bona feina de Dani García, el Baxi Manresa. Quan arrenca el partit, la primera possessió serà per al Bàsquet Girona, que vesteix de blanc, el Baxi Manresa de vermell.
Al costat del Dani Aguilar, el Nou Congost, el Cesc Cabeza. Hola, Cesc, bona nit.
Hola, Puig, bona nit.
En teoria ens hauríem de passar bé, són dos equips a més que els agrada allò que les possessions durin poquet, tant uns com els altres.
Sí, els números ho diuen, que al final són dos equips, ara mateix els dos equips que juguen més ràpid de l'ACB, els que tiren més ràpid, els que agafen més rebots, els que perden més boles també, per tant tot ens porta a pensar, no? Tot ens porta a pensar que veurem un partit molt intens.
Ha arrencat el partit amb penetració senyia per línia de fons, li ha clavat el tap Goloman a l'altra banda, Jacob Reiro Ekbu cap a fora, cap a Corey Davis Jr., el primer triple que no hi va, el rebot per Pierre Oriola, avui titular aquí al Nou Congost. Comença a fer calor, com és habitual en aquesta meravellosa instal·lació manresana. Papi Brancun, la penetració, que vertical és aquest nano, i que bo que és Branco Badio, com està progressant, Cesc, aquest jugador.
Sí, ha anat de menys a més. A la Lliga Catalana ja va deixar detalls de que seria important aquest any, i està sent molt regular.
Sí. Cistella ara del Bàsquet Girona, la primera, empat a 2, minut i mig, anotat Yves Pons. RAC1 Superesports, Nou Congost, duel català per entrar a la Copa, recordem-nos, el setè contra el desè. Api Brancú, línia de fons, intentava, li ha fet falta Aik Iroekbu, ja ho he après, l'Artau estarà content.
Aik,
és Aik o Ike? Què li hauríem de dir?
A mi m'ha sortit Ike, però clar, si tu dius Aik...
Perfecte, doncs, Cesc.
Aik, no?
Ara de quins refiem, d'Artau Pasqual o de Cesc Cabet? És que hem de fer.
Artau Pasqual en aquests temes toca, eh?
Sí, no? He estat 11 jornades dient-li Ike, i l'altre dia el bonhom em diu que es diu Aik. Dic, au, potser li haurien de dir Aik. En fi, servirà pista d'atac. Senyia, Manresa, Baxi Manresa. La té Brandon Taylor, bloquejant indirecte Pierre Oriola, amb Papi Brancú, penetra molt bé. La passada interior cap en Pierre, cistella fàcil i cap a dins. 4-2 per l'equip manresà. i Iroegbu a l'altra banda. A veure què fa avui Iroegbu, cap a Ifons. Compte que s'aixeca el Pons. Ui, intentava l'esmaixada, s'ha posat per davant Musa Sanyia. Molt valent el nano perquè intentava esmaixar Ifons a l'altra banda. El triple, triple! Triple de Sanyia per començar i aixecar per primera vegada el nou Congost. 7-2, 7-47 per al final del primer quart. Aquí hi haurà ritme i ja ho sabíem. Sergi Martínez amb Iroegbu, dual preciós aquest d'Iroegbu. Branco va dir, ui, s'aixeca des de casa seva Iroegbu, no hi anirà mai aquest triple, aquest llançament que no ha tocat ni cèrcola en transició. Ara el Manresa, papi, 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 Branco que l'esmaixa i l'enfonsa. Ha començat com un troll Manresa, 9-2.
I sorprèn que Salva Camps no demani tens mort ara, no? Perquè han sigut al final diverses cistelles molt fàcils pel Baxi Manresa.
Sí, sí. Bona lluita, ara el rebot de Sergi Martínez, ara no anota, però agafa el seu propi rebot en Sergi, que està espectacular en la lluita pel rebot aquesta temporada. Iroegbu, step back des de la línia de 3, triple! Aik, Aik amb la primera! Iroegbu de 3, a l'altra banda sortint ràpid Manresa. Avui ja us avanço que em puc quedar sense veu, perquè pot ser un partit esgotador, perquè clar, són dos equips que aquesta proposta, Cesc, és que, vaja, pràcticament un li he copiat de l'altre, per dir-ho finament i per dir-ho amablement. Salva Camps, recordem, les tres temporades anteriors va ser segon entrenador Quim Pedro Martínez, i és aquest, com es diu, run and gun, si no m'equivoco, allò, córrer, sí, molt i llançar, sí, sí. No? I aquestes possessions molt curtes.
Sí, sí, és aquesta idea de jugar molt ràpid, de tenir més llançaments que el rival per augmentar les teves possibilitats de sumar un punt per possessió, i els dos equips ho fan molt bé. De fet, els números, si vas a mirar detalls d'estadística avançada, és que sí. són calcats.
Sí.
Són calcats.
És molt bo.
Tenim a Itàlia ja en joc el partit de l'Inter, que necessita guanyar per mantenir el lideratge, perquè ahir la Juve va guanyar el Nàpols. Ara mateix la Juve líder amb un punt més que l'Inter, que si fa la feina mantindrà aquest lideratge. Acaba de començar Inter 0, perdó, Udinese 0, minut 5 de la primera, amb Lautaro i Turam com a doble atacant a l'equip d'Inzaghi.
Ara hi fons amb una esmaixada espectacular per situar l'11-7 més 5, insistim, aquí no hi haurà treva. A l'altra banda, Branco Badio intenta doblar la pilota dins a Pere Oriola, se li esmuny, treu ràpid com no pot ser d'una altra manera Girona, Goloman cap a Iroegbu, davant d'ell Branco Badio, segueix Iroegbu, el bloqueja i fons, pot penetrar cap a fora, cap a Corey Davis Jr., no s'ho pensa des de la línia de 3, no la nota, ara Corey Davis posta molt lent, aquí Sanyia, li ha robat i li ha pispat de les mans el rebot Goloman, pilota interior, ara posa molt bé el cos de Ben Robinson, empeny Goloman, doncs la pilota surt de dins i serà possessió pel Baxi Manresa, que ja corre a l'altra banda amb Brandon Taylor. Taylor cap a Devin Robinson, aquest una altra vegada en Taylor, surt el flash Goloman, no recupera, creua la pilota a la zona, serà servei de fons per Manresa, 11 segons de possessió.
També és cert, Dani, que al final els dos equips juguen molt similar, però de la mateixa manera els dos equips es coneixen molt bé.
I tant.
Es coneixen, saben a què juguen i, per tant, són conscients de les seves pròpies debilitats, no? I aquí estem veient que els dos equips estan fent uns balanços defensius més llargs, potser, de l'habitual, per evitar també que es pugui córrer.
El duel tàctic és molt interessant avui. Els que realment en saben de bàsquet, en sabeu de bàsquet, es poden llegir moltíssimes coses en aquest duel d'escaquistes entre Salva Camps i Pedro Martínez. Brandon Taylor amb la cistella! Com penetra també el jugador de West Hollywood. A l'altra banda ja ataca bàsquet Girona. Sergi Martínez des del triple, no hi va. El rebot per Devin Robinson, ràpid. Branco Badio en transició, s'atura perquè era molt difícil, però espera que s'aixeca Taylor des del triple, 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 de Brandon Taylor, 16-7, com un tro ha començat Baxi Manresa.
Molt bé Manresa, amb intensitat i amb encert, al final també estan sent capaços de trobar cistelles ràpides, però de totes les maneres.
Iroegbu en la penetració, molt bé, ara posant la mà Steinberg, ara ho ha d'aturar Markel Brown, que ha ingressat en parquet, perquè sortia amb velocitat Brandon Taylor, amb alguns jugadors, diguem-ne, per part de tots els equips, d'un perfil fins i tot d'un punt similar, perquè pots emparellar, tenen moltes coses, salvis les distàncies, però Branco Badio i Aikiro Egbu tenen aquesta, no?, aquesta verticalitat, aquesta electricitat, tens a Brandon Taylor i tens a Markel Brown, vull dir, són equips que també per la seva fesonomia són similars o poden ser similars.
Sí, 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 amb jugadors també Manresa ha aconseguit mantenir molt bloc de l'any passat, no? Però els que ha incorporat són gent sense experiència a l'ACB. Girona té, ho comptava abans, 7 jugadors que no estaven a la Lliga l'any passat. però sí, fins i tot l'estructura d'equip té certa similitud, sí.
Sí, sí. Primer challenge del partit.
Home,
i saps què sona?
Bé.
Sona la música de Crims.
Sí?
Sí, sí, no? Jo crec que és, a veure, no sé.
Home,
si l'ha sentit
sí,
de fons.
Sí, sí, també,
ah, val.
Sí, 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 sí.
Home, és boníssim, això. Aquesta no. Així havia sentit la Pantera Rosa, però la de Crims...
Els fets no, que veurà depèn... a continuació. Mercat Espanya, de l'Espanya-Portugal, final de l'Europeu femení d'hoquei patins a Olot, Espanya 1, Portugal 0, i en bàsquet ha acabat guanyant l'Uni Girona, que ha tingut un ensurt en el segon quart, que s'ha posat el Celta per davant en el marcador, però ha acabat guanyant de nou l'equip gironí, 75-84, en aquesta jornada on ha perdut el seu primer partit a la Lliga, el Perfumeries Avenida. Ha caigut de 7, finalment, a la pista del Guernica, l'equip de Salamanca, ha arribat a perdre de gairebé 20 punts, i ho ha acabat fent de 7.
Crec que si guanyava tenia accés ja a matemàtica Copa, hauria de fer números, però crec que si guanyava ja tenia accés a Copa, doncs mira, ha anat a perdre en la jornada més oportuna. En fi, revisar una garantia esportiva que no ha estat, serveix a Baxi Manresa amb Taylor votant, molt bé, la pilota interior, apa, Steinberg s'ha equivocat, la volia treure cap a fora, cap a Valtonen, ara s'ha equivocat perquè podia llançar i l'ha robat bàsquet Girona, ja la té Ike Iroegbu, això serà difícil, molt bé la penetració de Jorge Vic, ara se li ha fet de nit. El pivot del bàsquet Girona ja ataca a l'altra banda, Baxi Manresa, que intenta imprimir velocitat. Brandon Taylor asserena la possessió. Ui, que bé, Steinberg ho ha fet ara cap a dins. Molt bé, Steinberg! Molt bé, Martins Steinberg, que ha penetrat com marquen els cànons, dos passos i cap a dalt, deixant-la ben amunt. Un tall molt interessant i una cistella molt interessant, Cesc.
Sí, s'ha equivocat a l'anterior, eh? I sí, ara ha pensat, aquesta és la meva, aquesta no la deixo anar. Sí, sí.
Temps mort. Demana ara mateix Salva Camps, 18-7, 4-48 per al final del primer quart. Ens ho estem passant bé al Nou Congost. Bàsquet atractiu, Baxi Manresa 18, bàsquet Girona 7.
Està jugant també el Morabanc Andorra contra l'Unicaja, guanyant de 8 de moment l'equip andorrà, 18-10, però això no vol dir res, no us en refieu mai de l'Unicaja, que normalment comença fatal i acaba guanyant.
Que li diguin al bàsquet Girona.
Sí, exacte, i no para de guanyar. Partits un darrere l'altre, l'equip d'Ivon Navarro, que avui torna a l'acabació de les seves cases, com és l'equip andorrà.
Temps mort aquí. I s'ho està passant bé.
I aquesta matinada, cabeza, tenim la final de les finals. Els Lakers competint per el millor títol de la temporada, la Copa contra els Pacers.
La Copa mola.
Ets de l'incision, torna'm o no?
Home, ara sí,
ara sí ho ets, no puig, mira quin tio.
Sí. I jo crec que ja no són conscients del que estan creant, perquè crec que és molt bo. Sí.
Estic molt d'acord.
Al final és una Copa del Rei o una final a 4, el que vulguis, al mig de la temporada NBA, és un producte espectacular.
Per mi és allò que el primer tram de temporada jo l'he consumit d'una manera diferent, perquè hi ha coses en joc. L'únic que els puristes, jo crec que, per exemple, el Damià López, que si algú cansat de NBA, no li fa el pes aquesta...
Va, perquè els seus Sixers l'han llançat,
també és això. Però jo crec que ell fins i tot et dirà que l'han llançat perquè tampoc s'hi posaven gaire, saps el que vull dir?
Potser encara s'hi posen més, no?
Ho anirem veient, clar, s'acaba de néixer, veurem, no? Sí. La continuïtat que té, que en principi jo crec que algun any més la veurem, i la importància que li van donant les franquícies.
Ara, tu, mira, cada vegada que en trobo un jugador d'elit o jugador d'elit com tu, li pregunto, tu podries jugar en aquestes pistes pintades d'aquesta manera com les han pintat amb això a l'incision tournament?
Ja, poder jugar, no sé què dir-te, però...
Despista molt, no?
Segur, que passa que, clar, quan ja t'acostumes a una, ja sí, les de més les deus trobar totes iguals,
sí,
segurament.
Sí. Steinberg ha anotat l'addicional, s'ha reprès el joc aquí al Nou Congost, 19-7, guanyant de 8 el Baxi Manresa. És Taylor davant d'ell. Quino Colom, que ha ingressat a parquet. El bloqueja Steinberg. Segueix Taylor. Votant Taylor. Ui, el step back cap enrere. No, ara ha quedat llançament curt. Jorge Vig al rebot. I ja la puja al menut base del bàsquet Girona. Menut però efectiu. Mira com penetra Quino. Cap a fora, cap a Eric Vila. Eric Vila. Votant a mà amb Markel Brown. Brown es desfà del seu defensor, torna amb Eric Vila, penetra, és molt llarg el semiganxo, no hi va, intenta lluitar pel seu propi rebot, finalment serà possessió per Manresa, que ja torna a ser a camp d'atac. Ui, mira com penetra Sanyer a Cistella, carai tu, que ràpid i que efectiu Musa Sagné ara Cesc aquesta cistella.
Manresa està molt, molt còmode al partit, eh? Fixa't, mira, ara fan la primera falta, eh?
Sí.
Però és que no en portaven cap, però és que tampoc havien tingut la necessitat de fer-ne cap més.
Sí, sí. Era un 21-7, eh?
Estan molt còmodes.
Guanyant de 14, clar, no havien pujat els punts abans del marcador, perdó. Guanyant de... No, 14, si ho estic dient bé, 14 sí, sí, punts. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara la primera falta.
I molt repartides les anotacions, també.
Uh-huh. 3:45 per al final del primer quart. Servirà Markel Brown.
El segon de selecció espanyola, Espanya 2, Portugal 0. El que fa pinta que anem camí d'un altre títol europeu de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, que seria el 7è consecutiu.
Amb representants de l'Hockey Club Palau, evidentment, en aquesta selecció espanyola.
Ai, i d'altres clubs catalans, també. Hi ha 8 jugadores catalanes en aquesta selecció espanyola.
Travante Taylor, des del triple, ha fallat.
Que no sabia ni qui havia fitxat el Palau aquesta temporada.
Home, clar que ho sabia, per favor. 21-7, 3-13 per al final.
Mira, que s'apunta la festa en camí.
Per al final, no. Per... Ah, mira, està el camí per aquí.
Hola, hola.
Hola, Joan, eh?
Hola, hola.
Allà està, eh? Avui no és pres d'allò... Com era?
Açaí.
Això, saps què és l'açaí, Cesc?
No, no.
Gràcies a Déu que no.
No hi arribo.
El Cesc és un tio com cal. Ah. El rebot...